everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen 8 minuts de les 12, és dijous, i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem amb una persona que no és de Sant Cugat, no és nascuda a Sant Cugat, però gairebé és com si ho fos. Bueno, també podria dir que és de la Floresta. Però abans, la homilia de molta comèdia. Avui, TNC i Lliure són teatres per Catalunya. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. La setmana passada, primer programa de la nova temporada de molta comèdia, parlava de la programació de temporada alta de Girona Sal, explicant el seu contingut i l'enveja sana que sentia al veure com una capital de 105.000 habitants tenia una força teatral que li permetia omplir 2 mesos i algo més amb 110 espectacles, entre els quals 23 estrenes i 19 funcions amb companyies estrangeres. Avui la pregunta ja està en el títol de l'homilia. El Teatre Nacional de Catalunya és de Catalunya o de la ciutat de Barcelona? Doncs sense cap mena de dubte, de Barcelona. Per què? Doncs perquè de 31 espectacles programats de tota mena, només en gira un, sí, un per Catalunya. L'Aranya, de Guimerà. I en comuniquen que un altre, Anna Karenina, de Tolstoi, gira per Europa. Bueno, no sé, serà perquè Catalunya no és Europa, no ho sé. Però estaria bé recordar que el Teatre Nacional de Catalunya, inaugurat l'any 1996, va néixer, deien, amb l'objectiu bàsic de consolidar una oferta teatral d'alta qualitat tant a escala nacional com internacional. Jo entenc, estimats germans, que quan deien a l'escala nacional volien dir Catalunya, i cal dir-ho, segons la direcció, recordem que va començar Joan Maria Flotats, va seguir Domènec Reixac, després Sergi Belbel, a continuació Xavier Albertí i ara Carme Portacelli, les obres que giraven per Catalunya no han estat mai masses. S'entén que determinades produccions per la seva escenografia poden complicar una gira per determinats teatres de Catalunya, però també cal recordar que des de fa més de 30 anys, el Teatre Auditori de Sant Cugat és de 1993, molts teatres nous o restaurats ofereixen qualitat tècnica i superfícies suficients per fer les obres programades i pensades pel TNC, que s'haurien de pensar també adaptades a la gira si el concepte gira estigués considerat com una de les característiques definitòries del que és el Teatre Nacional de Catalunya. Perquè cal considerar que els 15,9 milions d'euros del 2006, del pressupost, i els 18,5 del 2009, tenien que servir també per això, per girar. Ja sé que després la cosa ha baixat. Es passa de 15 a 12 de l'any 2010 a l'any 2011 i no ha pujat, ans al contrari. Però continuo pensant que això no justifica que una de les raons de la seva creació, girar per Catalunya, mai hagi arribat a una xifra conseqüent. I menys com aquesta temporada amb una sola obra de 31. Sobretot perquè, germans estimats, estem parlant de pressupostos públics, de diners recaptats a tots els catalans, no de diners dels barcelonins. I ara direu, però el cas del Teatre Lliure és diferent. I sí, sí, és diferent. Però també parlem d'un teatre nascut, primer a Gràcia, l'any 1976, en el local d'una antiga cooperativa, la Lleialtat, petit però imprescindible per entendre l'evolució del teatre a Catalunya. Després, l'any 1978, amb la creació de la Fundació Teatre Lliure, Teatre Públic de Barcelona, comença una llarga trajectòria que culmina amb la remodelació del Palau de l'Agricultura de Montjuïc, on es fan dues sales. La Fabià Puigcerver, de 800 places, i l'Espai Lliure, de 200, i s'inaugura el 22 de novembre de 2001. Des de sempre, el Lliure i el Nacional van ser el fruit d'un enfrontament polític, que per simplificar diríem que el TNC manava Convergència i el Lliure manava el PSC. I ja sé, benvolguts germans, que això és una reducció injusta, però jo diria aproximada a la realitat. I ara cal dir que jo crec que també el Lliure, d'alguna manera, pretenia ser, sense anunciar-ho un bombo i plateret, un teatre nacional amb interessos diferents del TNC, i també, desafortunadament, no ha complert la seva suposada missió de portar el bon teatre, el teatre modern, combatiu, revolucionari, si voleu dir-ho així, a Catalunya. També s'ha quedat a Barcelona amb poques mostres fora de la ciutat comtal, i també el Lliure està subvencionat amb diners públics, amb diners de tots, perquè si no fos així, amb el preu de les entrades, no podrien subsistir. I arribats aquí, estimats germans, torno a dir i a repetir, sense cap mena d'alegria i amb poques esperances, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Side. The summer's gone and all the roses falling. It's you, it's you must go and I must bide. But come ye
Hora. Home, no, segueix amb la música, Pablo, segueix amb la música.
Aquí és precisament el quan puja així, és la part que no puc cantar. Fa una molt bona versió al meu germà, que és músic, i canta molt bé, jo a la dutxa.
Bueno, vagero, va, intenta'l, va, vinga.
A veure.
Vinga, puja, Pablo. Però clar, Danny Boy, oh Danny Boy. I bé, per què l'han posat? Perquè, a veure, aquí, aquest és el programa Molta Comèdia, que es dedica a les arts escèniques, com ja he dit des del principi, que abans de començar, bueno, quan hem començat, hem parlat també de l'humilia, hem parlat també de teatres i tal, però aquest programa d'avui és un homenatge.
Uau, això no m'esperava.
Ah, és un homenatge. Escolteu. És un homenatge perquè tenim aquí a Gerald Patrick Fatton. Nascut a Leicester.
Bueno, a prop, a Leeds, al nord.
A Leeds, però que amb ascendència irlandesa total.
Sí.
Per tal, el Danny Boy tenia que estar perquè el Danny Boy dona, reposa molt.
És un clàssic.
I és un homenatge a Gerald Patrick Fatton perquè des de fa molts anys, estava com a programador del Teatre Auditori de Sant Cugat. I abans, això no és televisió, no ho podem mostrar, però hem mirat una fotografia,
sí,
que és de l'any 98, 1998, on es veu el mateix Gerald Patrick Fatton d'avui.
Un pimpolla. Jo era el jove.
No, però és el mateix.
Era el Chico Nuevo, més o menys.
Eres el nou, perquè... Gerald, quan vas començar al Teatre Auditori?
El 1900, això no m'he preparat. Ets d'ara de tirar de
memòria. No, ja sé que... 90... Tu no has preparat. Tu menys preparat per una altra cosa, que també parlem, evidentment, de la programació, però doncs, jo vull començar això.
Aquí, jo diria, jo treballava als jesuïtes de Sarrià, allà al Sant Ignasi, i aquí vaig venir 1996, exacte.
O sigui, està a punt de fer, bueno, serien 28 anys.
Van anant cap a 30.
28 anys i anant cap a 30. Sí, sí. Anant cap a 30. Cal dir una cosa perquè s'entengui, perquè dic que serà, és un homenatge a Gerald Patrick Fanon. En el, a la presentació del Catalunya aixeca el taló, que es va fer al Teatre Auditori el dia 7, en un moment determinat de l'espectacle, que va estar molt bé, va estar molt bé,
es va... una altra cosa que no m'esperava.
es va fer esment als programadors. Sí. Sí, dèiem, paraven dels actors, els tios, els directors, els autors, les autores, etc., els tècnics, però es deia també, hi ha un personatge que està darrere, que està sempre, doncs, com diguéssim, amagat, o que no està, que no surt a l'escenari en definitiva, però tot el que surt a l'escenari té molt a veure amb ell.
Sí, o amb sí, ella, és o amb una ella. Bona...
I vam fer esment a Gerald Patrick Fanon.
Sí, sí, em vaig quedar una mica de pedra. Mama mia, no? Que va ser un detallàs. No m'ho esperava, no.
A veure, Gerald, jo... Una qüestió que sempre... Saps que hem parlat moltes vegades, però que sempre m'ha sorprès és la dificultat... Tu, a l'hora de plantejar-te la programació, ja, evidentment, per part del teatre hi ha uns acords de fer una cosa determinada.
Sí, sí, sí.
En el cas del Teatre Auditori, una cosa que és evident, que és que hi ha d'haver una gran varietat d'espectacles.
Exactament, i una línia més bona, i sobretot d'espectacles de molta qualitat, que normalment sempre hem vist, així que és veritat que un programador sí que va veure moltes funcions a Barna, a les fires...
Bueno, ara has estat, per exemple, al Mercat de Música Viva de Vic.
Sí, sí, aquí, exactament, la setmana passada. Sí, sí, que aquí també és quan tu realment et poses al dia, no? Que sempre estàs allà obert a qualsevol, no? Ja he descobert propostes que no coneixia. I clar, aquí és on tu t'has d'imaginar si això al teatre, quin format... Clar, només tenim el teatre, si tinguéssim una altra, no?, una sala B i tindríem més joc, no?, però sí, assistim a les fires, a Vic, anem ara ja a la Fira Mediterrània, a Manresa. Tàrrega ja ha passat, anem a Donostia també, que està molt bé, la de fèria, Madrid, però sempre, i quan, encara que no vagis a les fires, bueno, hi anem, però a més, estàs sempre veient vídeos, jo passo moltes hores els caps de setmana, bueno, a més d'estar aquí al teatre, però veient vídeos d'espectacles també, que no és el mateix, però així tens una idea de...
Hi ha dos temes més que jo m'agradaria comentar amb tu. Un,
sí?
Pressupost.
Això és un temazo.
Dos, lligar de tal manera que hi hagi una varietat i que en el temps determinat tipus d'art escènica no es repeteixi.
Sí, bueno, de pressupost primer, això és, nosaltres realment tenim un pressupost que no ens podem queixar, no? Que en segons quins moments sí que no, ens ha baixat, o hem hagut també de demanar segons quines companyies que vinguin a taquilla, també és un no, perquè no tenim el pressupostari que, per pagar tots els caixets, així que...
I teniu una bona resposta en aquest sentit?
Sí, són de fet, sí, perquè hi havia fins i tot agències productores que no havien fet mai, però ara, com que sí que hi ha, no?, algun problema, per això ja és per un altre escenari. Realment, les companyies que ho hem demanat, realment sí ja venen, sí. De vegades no, també, però sí, però ho hem de fer, perquè si no, no podem mantenir, no, el nivell de programació, així que...
I aquest equilibri, aquest equilibri entre dir, avui hi ha un concert de clàssica, a continuació hi ha un grup amplificat, a continuació hi ha teatre, a continuació hi ha dansa...
Sí, això és vulgar, això mirem sempre que hi hagi un bon equilibri. De vegades, per exemple, a dansa, igual... pel mercat o no, pel, no mercat de les farts, sinó pel mercat en general, no? Diem, un any igual hi ha moltes propostes i un altre no. És que depèn sempre del... D'això hem parlat altres vegades també pel tema, no?, d'espectacles en català o en castellà, aquest, no?, que de vegades no és fàcil, no? Has de combinar-ho una mica...
I de temporada tindrem un en francès.
Sí, le congrès ne marche pas. Ouais, ouais, c'est ça. Que està molt bé, que aquí, per exemple...
La calòrica.
La calòrica, aquí, quan vam dir de programar tant la calòrica, un altre exemple en dansa seria la Veronal, una mica pensant en el públic jove, perquè aquestes propostes realment funcionen amb el públic jove, si és que hi arribem perquè vinguin. Però s'ho passaran molt bé, perquè són espectacles també pensats en el públic més jove, que de vegades perdem, no?, segons l'edat. Però sí, és una mica, és això, una mica, no?, malabars, equilibrisme, bastant, i sobretot que els espectacles, això el que a mi em fa il·lusió, quan veig un espectacle magnífic, és que tens ganes de tancar la data i que vingui aquí a Sant Cugat, això és molt... És molt... Bueno, és una font de satisfacció total.
Bueno, l'orador que fa la homilia avui, doncs, ha parlat d'una cosa que permet jo de les gires dels teatres, no? Clar, un programador d'un teatre a Sant Cugat del Vallès, com tu, té, evidentment, la necessitat de que la companyia, la que sigui, i del tipus de escènica que sigui, tingui prevista en la seva girar a partir, sí, sí, de l'escena que habitualment és a Barcelona.
Sí, i aquí sí que fem, parlem molt, i ara més, ara sí que fem reunió amb el Mercat de les Flors, fem amb el Lliure, que es porta al TNC, i aquí ens expliquen, és veritat que no surten molts espectacles, però has parlat de l'Aranya, que sí que vindrà a Sant Cugat, això no s'ha anunciat, però sí que vindrà. I pel que fa al Lliure, portem un espectacle amb la Gata Roca que em va encantar. És un exemple, no?, com t'he dit abans, que es diu l'imperatiu categòric, que també vindrà, i es gira del Lliure.
Són dos personatges, si no m'equivoco.
Sí, exactament, sí, sí. Que és una funció, realment, que no sabíem si, però finalment, bueno, parlant amb el Lliure, que han fet l'esforç i tot perquè pogués sortir... I sí que parlem amb els E5, amb aquests teatres així nacionals, no?
Una altra qüestió, sí, que a mi m'agradaria que comentéssim. Que jo saps que amb les reunions de l'organisme autònom, i ho he comentat més una vegada, el Teatre Auditori, des de sempre, en una època presentava funcions de 3 mesos, després va passar, doncs, al mig any, i la pregunta és, com és que no es fa la programació de tota la temporada, com per exemple pot fer el Nacional, o com pot fer el Poliorama, o com pot fer el Romea, o...
No, és molt bona pregunta, eh? Ho hem plantejat diverses vegades, i té els seus avantatges i els seus desavantatges. Per exemple, clar, aquí, si fas així com fem nosaltres, que és més o menys, no del tot, però és quadrimestral, aquí el que sí que pots fer, tanques, no? Ara fins al gener, fins a finals
de
gener.
De gener, sí.
Però encara estàs... Jo ja tinc, de fet, febrer, maig, el tenim, no del tot, però gairebé el 98% està ja per poder tancar i anar a impremta. Bueno, anar a impremta...
No, ja no tinc.
Més o menys, no? Perquè això també és tot un procés. Però, sí, ho hem plantejat, encara no s'ha descartat, de cara al futur, així que també és un temazo. Però, al moment, el que passa quan fas això, de vegades, ja surt una gira que ja no, com que tens tot tancat, ja no pots programar un espectacle X, perquè tu, com que tenies aquest timing de tancament, ja hi ha espectacles que no clar, no, ni ho sabies, no?, a l'hora de tancar, així que també hi ha una certa agilitat en aquest sentit.
Però en aquest cas sí que s'ha passat que hi ha hagut, per exemple, algun tipus de concert, jo recordo el Tomatito i...
Sí, això és una mica, sí, això és una mica especial.
Que és una mica especial, sí, com un moment determinat, recordo el Chic Corea, que va ser una cosa també similar, no?, el Chic Corea venia a fer unes classes, un masterclass al Liceu i va poder, doncs...
Totalment. I és veritat, també, aquesta conversa vaig tenir a Vic, aquesta mateixa conversa amb el company programador de Girona, i deia això, que ell tanca tot l'any, però després, si surt algun espectacle així, doncs fa com un especial, doncs ja fa, no? Ja fa una presentació de 5 o 6 espectacles més, que no, a l'hora de tancar no els tenia lligats o no es podien comprar. Així que perquè, no, és una molt bona pregunta.
Perquè dins del mercat, evidentment, el que es dona és aquesta circumstància de dir, inclús alguna obra que es programa per estar 4 setmanes en una teatre, es veu que té molt èxit, ja està programada la gira, però després, quan acaba la gira, torna a fer una temporada al teatre de Barcelona.
Sí, això passa quan passa, i a més bueno, no? Recentment ha passat bastant, no? Amb aquests, bueno, i va passar amb el Gronholm, per exemple, i ara farà una altra producció també de... que a mi m'encanta, un Déu salvatge també, de la Yasmina Reza.
Sí.
Això també amb el Per Arquí.
Vam tenir dues versions.
Sí, ja hem fet nosaltres...
Una en català i una en castellà.
Perquè vam fer la primera versió que havia vist, no sé si a Donostia, no recordo, en una fira, i vam ser el primer teatre en la versió en castellà, i després vam fer en català, sí.
Bé, ho hauríem de dir, perquè penso que s'ha de dir... I és que el Teatre Auditori, doncs la temporada 23-24, va tenir 105.774 espectadors, i llavors s'ha de dir que hi ha, dintre la programació estable, era un nombre determinat, dintre la programació off Teatre Auditori també, l'educativa, els programes de ciutat, activitats, i la programació paral·lela, clar. Aquest és un tema que a mi sempre m'he volgut explicar-ho, perquè a vegades hi ha la sensació que el Teatre Auditori doncs, funciona uns mesos determinats, divendres i dissabte o algun diumenge.
Sí, això també, sí, però no és
així. I no és així.
No és així, no. Us ho puc ben assegurar. I, bueno, com saps, sí, hi ha molta activitat entre, bueno, això, tota la campanya educativa, també fem molts actes així d'empresa i de... Bueno, és que cada dia, i ara, per exemple, que ens truquen cada dia per fer actes, i clar, trobar una data lliure és gairebé missió impossible.
I, per exemple, l'Ite Dansa doncs ve i fa la seva funció, al públic, obert al públic, però prèviament ha estat tres dies treballant per les escoles.
Exactament, fent el tribunal, una mica com a satèl·lit del Gran Teatre del Liceu, el programa Petit Liceu, no?, que sí, els tenim aquí, i venen molts joves d'arreu del país, també.
Com a programador, què diries, quina és la resposta que tu trobes amb segons quines productores, segons quines companyies, que quan dius... Bueno, que ja et coneixen, evidentment, perquè en tants anys, que portes...
El Guiri de Sant Cugat.
És el Guiri de Sant Cugat. Ja et coneixen. Però la resposta que tens davant quan tu t'interesses, hi ha interès, a la vegada es correspon aquest interès teu amb l'interès de segons quines companyies per venir a fer-ho?
Sí, no, realment nosaltres tenim com a... Això sí, quan anem, quan sortim... Realment som teatre de referència, i les companyies tenen moltes, i de fora, de Catalunya, tenen moltes ganes de venir. Clar, nosaltres sempre fem, ja ho saps, no? Sempre fem algun espectacle de fora, no? Ara més recentment amb el Javier Gutiérrez, ara tindrem la Malena Alterio, que és Premi Goya, i sempre mirem fora també, intentem també equilibri de... també del català, castellà i altres factors, però sempre ens agrada, i aquí, per exemple, el que farem amb la Malena Alterio, em sembla que som en aquests moments l'únic teatre de, no, que
a Catalunya.
Farem. Jo diria que sí, de moment, quan estava, perquè vam intentar buscar... Això ho intentem, no?, amb teatres i...
Bé, hi havia
els
teatres amics.
Exacte, però no sempre és possible. Sí que fem coses conjuntament, però sí, des, quan estem fora, notes que tenim bona, molt bona fama com a teatre. A més, només cal mirar una mica el currículum, no el meu, sinó del teatre, tot el que hem fet. Bueno, i tu, més no, que ningú, ho saps, perquè, perquè no, has fet cròniques, no sé quantes, però clar, hauria de... Quantes cròniques has fet? O sigui, ja et faig una pregunta a tu.
Bueno, si calcules que vaig començar la primera fa 30 anys, es va publicar el juliol del 94, el juliol del 94, perquè va ser l'últim espectacle de la primera temporada, que era un concert de l'OBC.
De l'OBC, vale, sí, quan teníem també convenit el concert.
I aleshores vaig fer aquella que tancava la temporada, i la temporada 94-95, no, perdó, no, sí, 94-95, sí, sí. Ja ho dic bé, aquella ja vaig fer sempre. Si considerem que en algun moment, quan hi havia el diari de Sant Cugat, havia fet a vegades dos o tres columnes, si comptes,
sí, sí,
si comptes això, doncs diria que avui en aquest moment de que està als 1.900.
Déu-n'hi-do, mano mia. Mano mia.
Sí, aproximadament. Aproximadament.
Mama mia, bueno, jo vaig començar més tard, el 90, clar, el 96, al setembre, així que, bueno, porto bastant, bastant menys espectacle.
Ara portes 28 anys,
sí,
no?
Sí, jo vaig començar, em sembla que amb el Carles Canut, que amb Pau Descansi, que era molt, molt, molt amic.
Molt amic,
que,
sí.
Fins i tot vam no, teníem bon... Ell em deia, el Carles Canut, hot whisky, perquè una vegada estava molt fotut del coll, i havia d'actuar, i li vaig fer un whisky irlandès, un hot whisky amb claus, no? Amb llimona i claus clavats, i després d'aquell moment, sempre que venia al teatre, li feia, jo portava des de casa, i li feia un hot whisky. Però sí, no, això amb la verbena de la Paloma.
La Paloma.
Això em sembla que coincideix, sí, més o menys.
Quan tu vas començar, hi havia com a director el Tom Seix.
El Tom, sí, sí.
I a partir d'aquí ja has passat per tots els directors i directores.
Han passat el temps, sí, sí. I ahir, l'altre dia, fent neteja al despatx, també vaig al despatx del teatre, vaig trobar també una foto amb el Joan Aymeric, així, de, també de Pimpollo, amb el Miquel Martí, tots bastant més joves, sí.
Bueno, doncs, com escolten els nostres vividors, tenim una persona que és... indiscutiblement es pot considerar en aquest moment com la persona que coneix més des del punt de vista de programador la història, perquè no sé si hi ha molts programadors que portin els anys que portes tu.
N'hi ha, però bueno, parlant per exemple a Manresa, que és diferent perquè és del Galliner, però el Joan Morros, hi ha gent que així des del... Bueno, també vaig tenir aquesta conversa ahir, no sé si... Bueno, jo era...
Jo no ho sabia, No sabia que havies tingut la conversa aquesta,
No, ja ho sé, ja ho sé. Doncs una altra també estàvem parlant d'això, de la gent que portàvem. Jo, clar, la red de teatres, que també en som, sí, membres, això ja, des del 2000, i clar, estàvem mirant un programa que vaig trobar també, no?, el despatx de... d'un homenatge que vam fer al Víctor Villegas, que ara porta el nom de l'auditori de Múrcia, que era mi, que estàvem a la comissió de música junts. A més, vam estar a punt de portar el John Lee Hooker. Estàvem parlant de portar el John Lee Hooker,
sí,
però malauradament va morir. I just el Víctor, després d'una reunió que vam fer de la comissió i de la junta directiva de la red, tornant al tren, bueno, el tren que ara es diu el tren de Chinchilla,
sí,
va morir, en aquest accident, i ahir vaig trobar un poema que vaig dedicar-li a l'homenatge que li van fer a Donostia. I aquí, no sé, hi ha moments que mires i dius, o mires els programes, que tu també els tens a casa, tinc tots els programes passats del teatre, i és una... Bueno, és mitja vida.
Bueno, hi ha el llibre que saps que tinc aquí en aquest moment, que són les mil i una nits i algunes tardes.
Que no era bona, perquè aquest llibre...
Que són 25 anys on hi ha tota una llista...
Quina feina de sempre, t'ho dic.
Inacabable, sembla inacabable.
Però molt, és un molt ben fet, eh?
Bueno, hem passat ja uns quants minuts, bastanta estona.
Hem cantat una mica de Danny Boy, però malament jo.
I potser que entréssim a parlar de la programació, sí, d'aquesta primera part de la temporada, que comença doncs, precisament aquest divendres. Exactament. Aquest divendres comença i fins al dia 31 de gener, si no m'equivoco, el 31
de gener, sí, del gener. Bueno, de gener tenim l'últim espectacle de gener, és el de Western, no? Em sembla, això t'ho dic de memòria.
És el concert, efectivament.
Sí, música de Western.
És el concert de la Simfònica del Vallès, música de Western, que precisament hi ha un dels que intervé, que és el tenor Toni Marsol, que és extraordinari.
És extraordinari. Sí, sempre ho diem. Sí,
és un d'aquells cantants que jo em sorprèn moltíssim que encara no pugui... Com, bueno, fa molt, treballa molt...
Sí, sí, no para.
Però, doncs, podria tenir una projecció internacional indiscutible.
Totalment d'acord, eh?
A veure, tenim... 10 obres de teatre.
Exacte.
7 concerts de clàssica.
Sí.
Una òpera.
Una més, exacte, més les dues que tancant.
És que tocaran això, perquè ja en parlo fins al 31.
Exacte, sí.
De gener. 6 música diferent, hi ha una molt peculiar que m'agradaria parlar-ne també.
Sí.
Després tenim un circ.
Sí.
4 de dansa. Les dues poesies dintre del Festival Nacional de Poesia de Catalunya.
Exactament.
Que em semblen molt interessants, 5 espectacles en família, però després continua aquesta obra de màgia a la cafeteria del teatre,
sí, sí,
amb 2 funcions, diguéssim, que això està ple sempre, i després torna el jazz en viu.
Sí, sí, que també per mi és un cicle fantàstic, eh? Que dona una vida també al cafè, i
el teatre...
a més amb noms de vegades, noms de... són consagradíssims.
Home, també. I tant.
El Jubany fa una bona feina.
No, si avui diguéssim que com és qui va començar pràcticament aquí...
Molt bon exemple, sí.
Doncs,
sí,
escolta'm, estaríem dient...
Sí, sí, sí.
Estaríem dient que ara està... viatjant per tot el món.
I ara el Mesquida està en un moment dolcíssim. Sí, sí, és un geni.
En teatre, què ens diries? Què destacaries?
Mira, ràpid, sí, perquè no... Mira, doncs ràpid us diria... Bueno, El Favor, perquè és una comèdia per riure, aquest cap de setmana, el divendres, El Favor, fantàstic. Casa Calores, em va agradar molt, amb el Boixaderes, la Rosa Renom. A més, hi ha un tema, pas del temps, la temàtica pas del temps, tema generacional també, 4 actors joves, amb aquests 2 superconsagrats. Prima Facie és una passada, amb
la
Vicky Luengo, és un monòleg, però com omple l'escenari? A més, una mica, i el tema és no, l'advocada que després... no, que ell ajuda, defensa els homes, no, que cometen no, aquests atemptats contra, bueno, atemptats en el sentit de, no, aquests crims contra la dona, contra les dones, i després ella quan és víctima, no, com canvia la perspectiva. És un monòleg que realment em va deixar bocabadat. A més, quan vaig veure el programa, em sembla, ella estava refredada i pensava, no podrà, perquè anava allà, que no parava de mocar-se, i pensava, però va fer una funció increïble. I bueno, Le Congrès no marche pas, ja ho hem comentat, i Los Amigos d'ells dos, que he comentat abans, de la goiada, no sé, oscaritzada, tinc molt dominat la paraula, goiada, no sé si... Quan has guanyat un premi Goya amb la Malena Alterio.
I abans tenim el Show de Vidre.
I Amnesia.
La versió del Show de Vidre.
Sí, amb la Laura i companyia, que també està molt bé, de La Perla. També és molt una producció, bueno, com sempre, que els espectacles que surten de La Perla 29. I Amnesia em va encantar, amb la nostra nostrada estimadíssima Mercè Arànega. Amnesia em va fer riure, també... Bueno, té uns... guinyos, no? Unes picades d'ullet de l'Urquianes.
Del Nelson Valente, sí. Jo diria que aquí, com a mínim, s'han fet tres obres, com a mínim.
Sí, sí.
A part d'aquesta.
Exactament,
aquesta.
Sí.
Com a mínim, eh? Bueno, amb clàssica, doncs, tenim 3 orquestres.
exactament.
Aquí hi ha doncs, la Simfònica de Vallès per una part, la Franz Schubert Orquestra per una altra, que serà aquest dissabte, doncs, que, de veritat, que aquí hi ha una novetat.
Sí, hi ha una mica sorpresa, que en el sentit que, perquè no està anunciat, però el Guinovart, Albert, que també és un geni, farà, que ha fet una suite de l'obra, no?, Terra Baixa, que va fer, que abans ho hem recordat, no sé si
sí,
el 98
fa molts anys.
Fa molts anys, i ha fet una versió suite, així que la primera part del concert serà amb aquest, no?, amb aquesta suite de l'Albert Guinovart, el Guino, com li diuen al món, i també, bueno, això, i a més la cinquena de Mahler, que és...
Bueno, la cinquena de Mahler no vol dir que... A part de la de Gieto, que tothom coneix per la pel·lícula del Visconti...
Però només al principi, no?, que hi ha el solo de la trompeta.
Sí, sí, sí.
I, bueno, clar, són moments així també fúnebres. I
de... És extraordinària. Però... També tenim, doncs, evidentment, l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, que en aquest cas, doncs, amb aquests fan... Hi ha tres concerts fins a... I després em sembla que tota la temporada són 7, no? Tota la temporada?
Sí, normalment fem, sí. Són, sí, sí, amb el conveni que tenim. I aquí també, no sé si, bueno, això, bueno, el Salvador també, el Jordi Picorelli també dirigeix. I, bueno, la quarta, no?, de Brahms i el triple de Beethoven és un programa també fantàstic. I després tenim Disney amb la Franz Schubert, que ja vam fer aquest concert, però vam arrasar i realment molta gent es va quedar fora. Els valsos i música de western, que ja hem comentat. Però sempre fem això, fem entre 6, 8, algun any vam arribar fins a 10 concerts.
I amb òpera tenim una obra que és una de les 5 més representades a tot el món tots els anys, des de fa un segle i mig, com a mínim. I és la Bohème.
Sí, sí. Aquí, bueno, la Bohème, i després, sí, tota aquesta vegada, perquè depèn, clar, dels títols, no?, del trio que fem d'òperes, la Bohème, després tenim Nabucco, i després hi ha Carmen. Així que són tres grandíssims títols, i així que...
I en música tenim dins dels Petits Camaleons, però el primer concert és precisament la setmana vinent, és en Miqui Núñez, que tenia que ser el divendres 4,
exacte,
però per circumstàncies de la feina que en Miquel Núñez en aquest moment té una presència a la televisió,
sí, sí,
TV3,
sí,
total, a part dels concerts, etcètera, etcètera, i s'ha passat el dijous 3.
Exactament, sí, sí. I, bueno, i segueix així ple. És el concert que fem, que diem com el concert dels pares, no? És el concert que fem el primer dia per engegar
la vigília
del festival, ja
m'he
passat als 012 amb els, no?, amb les seves famílies,
que en aquest cas diem, jo vaig tenir l'entrevista amb l'Albert el juliol,
sí,
i estava tot pràcticament
bé. Sí, sí, no, està funcionant molt bé. Bueno, i només mires els noms que tenim, és un cartell. Ja sé que es diu molt de luxe, però realment ho és.
És que ho és, és que ho és.
Detallets, Antonia Font, Miqui Núñez, Búhos, Figaflaues, també estan arrasant. Ginestà, Blaumut, la Ludwig Band, que també els vam tenir aquí fa poc, i, bueno, etcètera, etcètera. Però és una programació...
Tenim un concert una mica especial...
Sí, sí.
Que tinc molta curiositat, que és en Rodrigo Cuevas,
sí,
perquè en Rodrigo Cuevas fa un folclor gallec.
Bueno, ara que hi ha
Asturià gallec, sí, eh? Sembla que és una
bueno, hi ha molta però, tradició compartida.
Però amb unes característiques absolutament diferents.
Jo l'he vist, ja em sembla que l'he vist dues vegades, en concert, en directe, i, bueno, ja la primera vegada me'n vaig enamorar, en el sentit que, hòstia, quin tros de... És un showman, li diem afectuosament al món, no?, de la faràndula, li diem Freddie Mercury asturià, perquè té una projecció, connecta amb el públic, és que és un artista que s'ha de veure, Perquè sobre el paper dius, ostres, aquest, a veure, Astúries, això d'aquí, música tradicional, això... Però, i una bona mostra o prova d'això és que jo rebo trucades cada dia, però, hòstia, queden entrades per al... No per al Miqui Núñez i, bueno,
també.
Però aquí és una bogeria, com... No? Té un club de fans...
Torna la Maite Martín.
Sí, que també és una superartista. I aquest, no? Aquest programa, que no és un programa flamenc, clar, són de cançons consagrades i, bueno, esperem que bueno, la gent s'ho passarà molt bé. I ja, per mi, també, com has dit abans, no? De gent potser infravalorada d'alguna manera, no? Que hauria d'anar amb el Marsol. Que no és perquè...
No, és així.
No, però que hauria de tenir...
Hauria, sí. I entren... Tonian, parlem de jazz o parlem d'una altra cosa?
Sí, bueno, aquí sí, perquè ella té moltes influències, és cert. Jo sempre, jo aquest tipus d'artista sempre dic com New Age, perquè no sé, perquè no, és una mica... el que, no, per d'alguna manera posar una categoria, però veus també, no, una, com Einaudi, no, que hem tingut fa poc, que també està, és una artista que està, que m'encanta, que és la Laura Andrés, i no, aquests artistes, bueno, per mi és New Age, però aquí fa unes, és música atmosfèrica, no, que realment sents, et fan sentir coses, que també, no? Hem dit també de la cinquena de Mahler.
Ah,
però,
sí?
Clar, és música,
sí,
que t'arriba i...
Bé, doncs, tenim també el cor de gospel, que ja havia vingut, el Mississippi Mass Church, ja jo dic que havia vingut,
sí,
ja l'altra vegada.
Exacte.
I la Rita Payés, que també era un idó.
Com la Rita Payés, no hi ha res. és una variació sobre un tema, però ja també... Seria ja fa 5 concerts en el Festival de Jazz de Barcelona... Aquest serà l'últim. Ella fa això del retrat d'artista. És com un homenatge, no?, dintre del festival a una artista que és una noia joveníssima, però que està fent unes col·laboracions, està en un moment també molt dolç. I nosaltres farem aquest de Camino al Camino, últim concert d'aquests 5 concerts que faran a la Paloma... Però tot diferent, eh? Diferents concerts. A la Paloma, al Palau de la Música i altres...
A més, en col·laboracions diferents.
Exactament, també. Sí.
Venim amb dansa, tenim aquí coses extraordinàries. Hem d'anar de pressa, Giro, perquè...
Sí.
Però
doncs
tenim,
molt ràpidament.
Jo penso que aquí tenim una cosa que hem d'entrar directament, per mi, que és el Veronal.
Sí. Que és, bueno, és una mica aposta també perquè ens agrada molt la companyia, hem vist tots els seus espectacles i finalment els podem, serà la primera vegada que venen, i és un espectacle que també està pensat realment per atreure els joves, no? Perquè el coreògraf parla del seu no? La seva joventut i
el Forever Tango té un públic diferent.
Sí, això sí, amb 5 parelles de dansa i música, 7 músics en directe.
Bueno, la gala de ballarins i el Ballet de Barcelona, que en aquest cas entra dintre d'una programació que podíem pensar, la clàssica de Nadal.
Exactament, sí. I aquí també amb el cos de dansa de l'Espart Sant Cugat, també. Així que aquesta col·laboració...
Sí,
això ens encanta.
I en poesia no cal dir-ho, tenim una cosa fantàstica per mi, que és aquest homenatge doble sobre el Passeig i Estallers.
Exactament, amb el del... Bueno, aquí en aquest cas, com ha fet moltes vegades el Jordi Bosch, que és un, ens fa uns espectacles deliciosos, de poesia, i aquí, bueno... A més tindrem el Boixaderes i la Victòria...
Boixaderes, que va dir un moment determinat que deixava de fer teatre.
Sí, ara m'encanta que... Jo l'altre dia vaig veure una lectura d'una obra que ara faran, que es diu Els Bons, que em van cantar amb el Jordi i amb el Ramon Madaula. Però sí, aquí i Coral Romput, també amb el Pere Arquillué i el Toti Soler, que és... Clar, era la mà dreta de l'Ovidi, així que... aquí també és un espectacle que s'ha de veure.
En família, no cal dir-ho, amb el Festival Petits Camaleons, aquests dos dies que en diferents punts, a partir del teatre, a partir també de la plaça, a partir de les carpes que hi ha al... I que em sembla que aquest any només n'hi ha una de carpa.
Sí, aquí estem.
Hi ha una, sí, aquí, però vaja, però...
No, no, és una...
Sí, però això és extraordinària, com deien, no?
La circulació de gent és impressionant, sí, sí.
I potser però amb els espectacles de família, m'agradaria que comentessis aquest de Mr. Bo.
Mr. Bo, mira, és una companyia que...
Són bascos, no?
Sí, exacte, són del País Basc, és la companyia Marí de Jong, i hem vist diferents espectacles, però fins ara no els havíem pogut portar. Ja estic pensant, perquè jo, cada espectacle que he vist d'aquesta companyia m'ha agradat moltíssim. I ara una mica aquí també, bueno, humor, però també missatge. Aquí, sí, exacte, Joaquín Oregi, i són quatre intèrprets. És un espectacle que, bueno, a més, no sé, jo diria que dels espectacles del País Basc, bueno, és el més consagrat, també Premi Max, també ha guanyat premis...
I fan aquella cosa tan fabulosa per mi, que són les màscares.
Exacte.
I, en canvi, l'expressivitat és total.
És total, sí, sí, sí.
Que és una cosa que quedes al·lucinat, no? Perquè penses, com és possible? Si porta una màscara que no es mou, que no hi ha acció, diguéssim, muscular en absolut, i, en canvi, trasladen perfectament el que...
Ara estava intentant pensar, no, perquè vam fer, ara tenia el dubte, perquè vam fer, te'n recordes, André i Dorin,
també vam fer
aquest espectacle, sí, que era meravellós, i exactament el que dius.
Sí, sí, sí.
No, és fascinant, no? Fascinant.
Bueno, Gerard, Patrick Fanon.
Eduard Jané i...
Estanyol.
Com sempre ha estat un plaer, gràcies també per parlar del... No? del
Bueno, jo penso que,
anys, que
estem contents, els que estimem el teatre i estimem totes les arts escèniques, que estiguis altra vegada en actiu.
Sí, sí, amb els genolls
tot,
que ara em funcionen.
Tot i que has anat fent, però que siguis en actiu, amb aquests genolls que et castiguen, però que...
Però molt millor, ara, però molt millor. Perquè sí, la mobilitat és... Sí,
que continuïs anant a tots els festivals, a tots els llocs, quan hi vagin espectacles, a totes les estrenes,
sí, això,
perquè puguis portar el millor aquí, a Sant Cugat.
T'ho prometo, I promise.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Bon doctor. Dia, Gero.
Ciao.
Això que estem escoltant és Billet Dux de Civilis on Júpiter, que actuaran avui, dijous, a les 20 hores, al Bocamoll del Casal de Torreblanca. És un concert de petit format i, teòricament, diuen que és un concert d'indie rock i pop. Bueno, molt bé, a mi els adjectius aquestes a vegades m'és igual. O sigui, escolto, i el que escolto, ja li posaran adjectius els que vulguin. M'és igual. Demà divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, com dèiem abans, comença ja la temporada amb el favor de Susana Garachana, amb Eduard Buch, en David Mercè, a Xario Carreras i en Marc Rodríguez, amb una pregunta bàsica inicial, que és: què estaries disposat a fer per un amic? I a partir d'aquí es poden produir moltes coses, però sobretot estic segur que riurem. Que riurem bastant. Home, Pablo, què m'estàs dient? I això, no m'havies dit res. Bueno, però, escolta'm, tenies que anunciar-m'ho abans perquè hagués dit alguna cosa de tu. Ara ens queden només 3 minuts. Bueno, doncs, escolta'm, Pablo... Doncs que espero que tornar-te a veure amb una altra vegada, en un altre lloc, i que seguirem. D'acord. Vinga, i continuo dient que el dissabte a les 17 hores a la Sala Clavé de la Unió, Festival Contratemps amb Bachcelona, o sigui, el Bach, consort concert per escolars de 5è i 6è de primària i 1er i 2è d'ESO. El mateix grup presenta Cantata de Cafè, de Joan Sebastià Bach, a les 18 hores, a les 20 hores, al Teatre Auditori, concert de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau amb la cinquena de Mahler. I ara ens comentaven també aquesta peça del Verdi Novar, a partir d'una obra seva, també de Terra Baixa. I, evidentment, la Degeto més famosa de la història del cinema i de la història. Jo diria, no del cinema només, sinó de la història. I diumenge, a les 12:30, al Cafè del Teatre Auditori, Gregorian Groups, amb el pianista José Ramón Martín, que diu que és clàssica i jazz, que deu ser agafant clàssica i convertint-la en jazz. Però bé, això ja ho feia Bach. Això ho feia Bach. I jo me'n recordo un pianista francès que es deia Jacques Lussier, que tenia unes versions extraordinàries de tot Bach, però amb jazz. I us deixo, i en què us ho deia deixar? Pues us deixo una mica amb la Degeto. Poc temps tenim, perquè dura molt, però... Fins la setmana vinent. Adeu.